Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Avui farem un petit homenatge a una entitat que aquest 2025 compleix 40 anys d'existència. Estem parlant del Club Quion, sense el qual no es podria entendre l'esport del karate a la nostra ciutat. Això serà l'espai de l'entrevista, però abans, com sempre, repassem els titulars d'aquest dilluns 24 de novembre. L'OSPI recupera sensacions i guanya el seu partit contra la Unió Esportiva Vic en solvència. 2-0 a favor dels homes de Cristian Gómez, que ara són tercers a 2 punts del líder, el Badalona. Doble derrota a la tercera FEB. El Santa Tecla Sala no va poder fer res contra la qualitat del Navàs, líder del seu grup. Tampoc va guanyar l'OSPI, que va caure a la pista del Mollerussa i ara és quart classificat. Mal partit de l'Hospitalet Pioners, que no va tenir opcions en cap moment a la final de la Copa d'Espanya de futbol americà. Els Badalona Dracs es van proclamar campions. I comencem el programa, com sempre, parlant del Centre d'Esport Hospitalet, de l'OSPI, de la Tercera Federació, i saludem també, com sempre, el nostre company Ferran Alcocer. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Victòria de l'OSPI. No està mostrant mal.
No, no, estem bé. I crec que és una victòria molt convincent d'un OSPI que ha aprofitat de la millor manera l'empat del Badalona. Ara mateix el lideratge només a 2 punts.
A 2 punts, efectivament. Doncs mira, ja que aprofito que parles dels resultats i de la classificació d'aquesta tercera FEB, precisament per això, per repassar-la, els resultats del grup 5è de la Tercera Federació. I comencem amb l'empat entre el Vilanova i el Sant Cristóbal, 1-1. El mateix resultat que l'Europa contra el Cerdanyola B. Contra el Cerdanyola del Vallès. El Tona i el Badalona també van empatar, a 0 en aquest cas. Victòria de la Muntanyesa, 0-1 a camp de la Fundació Esportiva Grama. L'Escala va superar 3-1 al Mollerussa. Empat a 0 també entre el Manresa i el Peralada. 2-0 va guanyar el Centre d'Esport Hospitalet contra el Vic. 1-1 Lleida-Cornellà i 2-1 va guanyar el Vilassar contra el Canvi de Let. La classificació queda liderada pel Badalona. Una setmana més, 25 punts a 1 punt. L'Escala 24 a 1 punt, l'OSPI 23 a 1 punt, Cornellà 22 a 1 punt, Manresa 21 i també a 1 punt el Vilanova, 6è classificat amb 20 punts. En 18, Fundació Esportiva Grama, 17 per Alada amb 16, el Tona 15 per la Muntanyesa i el Sant Cristóbal, 14 punts per Vilassar de Mar, 13 per l'Europa B, 12 pel Canvi de Let, 11 pel Cerdanyola en zona de descens, Mollerussa 8 punts, Vic 7, els mateixos que el Lleida Esportiu, que és l'últim classificat. Imatges d'aquest partit entre l'OSPI i el Vic, amb aquesta victòria 2-0. Ferran, com deien, segurament l'OSPI no va sortir una mica fred, no va sortir del tot bé, però sí que és cert que a mesura que passaven els minuts la cosa es va aclarir molt per al conjunt de Cristian Gómez.
Sí, la primera part va ser força monòtona, però el Vic no donava massa sensació de perill. Jo crec que, a més, l'OSPI, per la seva part, només necessitava donar-li una marxa més al seu ritme en el joc per aconseguir fer l'1-0, que afortunadament ho va aconseguir fer abans del descans.
Sí, el que dius, no? Segurament al principi no tenia l'OSPI o no trobava la forma, no? Però sí que és veritat que el gol és veritat que arriba al minut 45, temps afegit, i es podria pensar... Quina sort, no? L'OSPI que ha marcat el minut 47 de la primera part. Es podria dir, no? Però també és veritat que segurament el darrer quart d'hora de la primera part, sí. L'OSPI estava estava pràcticament de forma contínua a la porteria del Vic. Al final aquest gol, el de Pele, que després veurem, va ser, diguem-ne, conseqüència dels últims 15 minuts.
Sí, i mira que és un córner, o sigui que és una jugada d'estratègia que també la posa en valor Cristian Gómez a la roda de premsa. I jo crec que si tens dificultats per fer gol en el joc, diguem-ne, normal i corrent, sense el joc d'estratègia, és un molt bon recurs per desatascar el partit, perquè és que a partir d'aquest gol tot va ser molt més fàcil, encara, tot i que ja vas dir que els últims 15 minuts de la primera part van ser força positius per l'OSPI, però aquest gol, pràcticament de nou, d'un central com és Antonio Pellegrín.
La veritat és que remata de primera és perfecta.
Sí, sí, és perfecta, és perfecta.
Va ser dedicat a la seva dona i suposo que al seu futur fill i filla, amb aquesta pilota sota la samarreta.
Sí, li donem l'enhorabona.
Pel gol i per ser pare.
Sí, sí. I ja la segona part ja va ser diferent. L'OSPI va donar la sensació de trobar més joc interior i va aconseguir fer gols com aquest, que jo crec que és una jugada combinativa molt bona, molt fina, que acaba amb una rematada espectacular d'un Flavio Ribeiro, que no celebra el gol, i parlant de persones que respecten els seus anteriors equips, com Flavio Ribeiro respecta el Vic, saps quants gols va fer Sanko la temporada passada amb l'OSPI?
Doncs 6-7, diria.
Va fer 6 a Lliga, una Copa del Rei, i aquesta temporada Flavio ja porta 5. O sigui,
per tant, a punt d'igualar.
A punt d'igualar, i a més estem a novembre, i Flavio, com hem comentat moltes vegades, va començar sent extrem. Però la veritat és que està rendint molt bé des del davanter centre, sobretot quan juga, quan hi ha més espais, quan sí. Hi ha més joc interior. Quan ha de jugar més de nou des de... i el joc passa per la banda, ja ho té una mica més complicat, però bueno, està sumant gols importants i donant-li a l'equip moltíssim perill.
Al final, Flavio és un jugador que veiem que rematar, diguem-ne, amb el peu... De fet, el gol és un exemple, no? Perquè sí. Té un canó, realment. Amb el peu de primeres és una persona que crec que pot aportar moltíssim, i amb aquest tipus de davantet l'OSPI pot comptar amb Flavio, o amb Buba, o amb altres. Sí que és veritat que, clar, quan els partides tanquen una mica, que és el que va passar al principi, sobretot, és quan més li costa a l'OSPI, i aquí, home, Flavio doncs, no és un rematador de cap, no és un, no sé, no és un Harry Kane en aquest sentit, no? Sí. Però està rendint molt, Flavio, de davanter. Ah, i aquí veiem l'expulsió, precisament, de Jordi Soler, que jo crec que és la part més negativa del sí. Partit, perquè és una posició una mica sí, una rigorosa, per començar.
Pot ser.
I una llàstima.
És cert que és bastant forta l'entrada, però no sé, jo crec que seria més taronja, però vermella no ho sé, però bueno, va ser l'últim minut, o sigui que el resultat no hi ha cap perill, però bueno, és una nota negativa i bueno, malauradament no podem comptar amb el jugador fins de la següent jornada, que crec que és contra el Paralada.
Entrenador 15 dies, sí, 15 dies. La setmana vinent l'OSPI no juga, hi ha jornada de descans a la tercera federació, Jordi Soler doncs, no podrà jugar el següent partit. Insistim, una entrada jo crec que rigorosa, la targeta vermella directa, però en qualsevol cas doncs, ja no es pot canviar. Per tant, Jordi Soler no podrà jugar el pròxim partit. Anem a sentir què deien els protagonistes d'aquesta victòria 2-0 del Centre d'Esport Hospitalet davant la Unió Esportiva PIC.
Creo que nos ha costado entrar en el partido otra vez. Sí que es verdad que bueno, nos ha costado situarnos un poquito en el campo para empezar a circular el balón, pero una vez que hemos corregido un par de cositas, creo que el equipo ha estado mejor hasta el descanso y bueno, al final hemos empezado a llegar a situaciones de área que nos cuesta definir otra vez, nos cuesta finalizar, pero bueno, ya el campo se ha ido inclinando hacia su portería y bueno, el gol de estrategia que todo suma, porque al final adelantarse de estrategia es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien también ahí.
La segunda parte creo que hem entrat molt bé al partit i que hem fet una bona segona part i al final sí que ha tocat patir, però bueno, portaria a zero també, que ja tocava i bé, contents.
Durant la setmana l'equip treballa, compite molt bé i s'ha reflejat al final hoy. La setmana passada quizá arriba no estuvimos muy finos, pero llevamos el partido de Europa, Manresa y este, que llegamos con muchas ocasiones y muchas oportunidades y al final eso te acaba llevando al gol y creo que hoy nos lo merecíamos la victoria.
Eric Mourín, que va ser protagonista la setmana passada pels gols encaixats, tot i que ja vam comentar que, evidentment, doncs, tampoc l'hem d'assenyalar com l'únic culpable d'aquests gols, i va fer un bon partit Eric Mourín, va ser un dels destacats de l'OSPI, però en qualsevol cas, qui és el millor jugador d'aquest partit del centre Esport Hospitalet per a Ferran Alcocer?
Doncs per mi, Antonio Pellegrín. És cert que la transcendència que va tenir Flavio, no només amb el gol, sinó també amb com aportava ofensivament a l'equip, va ser molt rellevant, però jo diria Antonio Pellegrín perquè és que jo crec que les dues claus del partit són que l'equip va aconseguir anul·lar completament el Vic fins a tenir moment i espai per fer el gol i Antonio Pellegrín va ser protagonista en aquests dos aspectes perquè defensivament va ser molt sòlid i després el gol, que com hem dit abans, un gol a davanter centre.
Doncs coincideixes amb el vot d'OSPI Ràdio, del Joaquín Alquézar. Per tant, amb aquests dos vots d'Antonio Pellegrín, anem a veure com tenim la classificació del millor jugador del Centre d'Esports l'Hospitalet, que està liderada per Flavio Ribeiro i, precisament, amb Antonio Pellegrín amb 5 punts. Els dos són els que tenen 5, amb 4 Tobé Maliaga i Pol Ballesteros, amb 3 Casti, Adri García, Ramon Marimón i amb 2 altres jugadors del Centre d'Esports l'Hospitalet. Però ara mateix Flavio i Pele són els dos que lideren la classificació de millor jugador de l'OSPI, del Centre d'Esport l'Hospitalet. I per ser una dada, Ferran, ja per acabar la informació de l'OSPI, ho dic perquè a vegades critiquem el moment de l'OSPI moltes vegades, sobretot la setmana passada, que no es va jugar bé, però sí que, mirant dades, he vist que l'OSPI, dels últims 15 punts disponibles, 10 ha sumat al Centre d'Esport l'Hospitalet i dels últims 12, 9. Dels últims 15, 10 és el millor equip, juntament amb Badalona, Escala i Cornellà, i Manresa, perdó. i cap equip ha sumat 9 de 12 dels últims 4. Per tant, del mes de novembre, l'Ospi és el millor equip, és el que millor puntuació té. Ho diem perquè és veritat que a vegades em sembla que l'Ospi no acaba de funcionar bé, però també és veritat que les dades són aquestes. L'Ospi,
sí, són molt positives.
El mes de novembre, és el millor equip de la Lliga.
Sí, és que també jo crec que s'ha de ser exigent perquè l'equip té moltes possibilitats i jo crec que no amb una continuïtat molt prolongada en el temps, però que sí que veiem partits on l'equip és molt sòlid. Jo crec que aquest contra el Vic és un exemple. I jo crec que la dinàmica, en línies generals, és positiva. O sigui, només estem a 2 punts del líder, que és el Badalona, a un del segon, que és l'Escala. O sigui, jo crec que està vivint un moment millorable perquè s'ha de tenir molta continuïtat per aconseguir ser líder d'aquesta categoria, però bueno, que s'ha de celebrar també dades com aquestes.
Al final és veritat, segurament el punt negre d'aquest mes de novembre és el partit del canvi de LED, sens dubte, però també és veritat que jo crec que l'Ospi d'aquest mes de novembre és millor que el del mes de setembre.
Sí,
I a partir d'aquí, doncs, és, diguem-ne, allò on s'ha d'agafar l'Ospi per entendre que està progressant, que segurament amb una miqueta més de capacitat hagués estat, ara mateix seria líder, no? Però està a 2 punts, sí. Falta encara falten 2 terços del campionat.
A les primeres jornades, fins i tot, l'Ospi a lo millor sí que guanyava, crec que les 3 primeres jornades van ser 3 victòries,
sí.
I va guanyar i no teníem la sensació que tenim ara. O sigui,
sí, sí.
Jo crec que és millor de 4 partits guanyar 3 i perdre 1 amb aquestes sensacions, perquè donen... Jo, gràcies a aquests partits, tinc l'esperança de que l'equip sigui molt consistent durant tota la temporada, i això en els primers partits no ho veia. Llavors, jo crec que està en una bona dinàmica i està evolucionant positivament.
Doncs veurem si això continua. No parlem de proper rival de l'Ospi, perquè encara falten 15 dies, tindrem temps d'analitzar la pròxima jornada de l'Ospi, però Ferran, sí que volem parlar d'un partit de futbol femení que vas veure aquest diumenge, la Florida contra el Viladecans B, segona catena femenina. Què ens expliques d'aquest partit, de la Florida Unió Deportiva Viladecans B?
Bueno, era un partit que la Florida començava com clara favorita, però que l'inici no va ser el millor. O sigui, va començar marcant el Viladecans B amb una jugada que la qual va rematar Emanueli Magallanes Dans, una jugada bastant clara en un contra un, però que potser aquest inici complicat podria trastocar una miqueta els plans de la Florida, però va tenir una molt bona reacció. Primer en ocasions com aquest pal, sempre amb molta presència de la davantera, que va tenir una ocasió espectacular que després veurem, però bueno, primer aquest gol, el gol de Raquel Cobos, i el segon que arribaria... Bueno, aquesta és l'oportunitat que és.
Aquesta s'ha de veure, s'ha de veure, perquè
sí, sí,
realment
sí, sí.
Era premi Puskas, si arriba a entrar aquesta xilena de Sandra Luzardo, era premi Puskas, de la jugada, sí, de la Florida.
Immediatament després va fer el gol, que és un gol totalment... És
home,
al contrari.
Hauria agradat més que hagués fet l'altre gol, no, que aquest, però
sí,
bé.
L'important és que van acabar la primera part remuntant i ja la segona part la van tenir molt més de cara i als 5 minuts va fer aquest gol Marwa Sraidi Mouch, perdó si no ho he dit bé, però que ja a partir d'aquí el partit va ser molt més fàcil.
El que s'ha de lamentar, això sí, que va acabar amb 2 expulsades la Florida, i això sí que ho ha intentat vigilar el conjunt de Txema Hueta, perquè al final estaria bé poder, doncs, sobretot perquè les plantilles de femení a vegades són curtes, com és el cas de la Florida, estaria bé, doncs, tenir totes les jugades disponibles i sobretot centrar-se en el futbol. Anem a sentir què deien les protagonistes d'aquest la Florida Viladecans B, victòria del conjunt de Txema Hueta.
Bueno, la verdad es que creo que aprendimos mucho de la primera jornada, que empezamos ganando 6-0 y nos metieron 5, y ahora sí es cierto que, aunque empecemos un poquito flojo, como nos ha pasado hoy, como nos pasó la jornada anterior, creo que sabemos responder bien, con cabeza fría y trabajando mucho.
Sabíem que era un partit ja complicat, era un rival difícil, havia tingut un resultat bastant parer amb el Barcino, que és principalment el nostre rival, i llavors, pues bueno, contentes, hem tret els 3 punts, l'equip ha reaccionat i, bueno, tot i començar perdent, amb 9 hem pogut aguantar el resultat.
Passem al món del bàsquet i saludem, com sempre, el nostre company Enric Bonet. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom. Desfeta doble dels equips masculins, però no de l'equip femení, Joventut l'Hospitalet, l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, que ens va guanyar ahir 61-63, un partit importantíssim contra el Tarragona Bàsquet, i van donar l'alegria en aquesta ciutat.
dels equips grans, diguem-ne, l'única. Al final, la setmana passada ho pensava, i no ho vaig dir per no agafar. Vaig dir, la setmana que ve que l'OSPI i el Tecla van guanyar el seu partit, a la següent setmana va haver-hi doble derrota. I vaig pensar en dir-ho, i no ho vaig dir pensant, no vull fer aquest mal de comentarista que es diu. Només pensar-ho ja...
La part positiva és que les noies de blanc i blau i de negre ja estan en aquella pila d'equips que estan amb 4 victòries, per tant, la lluita continua.
Tu has vingut a parlar del Joventut de l'Hospitalet i de la victòria, que és l'única victòria o de les que es poden explicar, doncs, evidentment. Em sembla bé, però anem a parlar ara del tercer FEB. Comencem pel que va jugar a casa, pel Sant Andreu Torquemada Bàsquet Club Tecla Sala del grup CB. Aquests són els resultats i la classificació. I comencem, com dèiem, pels resultats, amb la victòria del CSC davant del Quarte de Huerva. El Prat va superar l'Esparreguera, també ho va fer l'Escastell de Raül Jodra contra el Club Bàsquet Quart, 97-61. El Granollers va guanyar el Cornellà, el Mollet va superar a domicili el Club Bàsquet Vic, la Muela va sumar la segona victòria de la temporada davant de l'Andrat i, per últim, el Sant Andreu Torquemada Bàsquet Club Tecla Sala, que va caure 72-87 davant del Navàs. La classificació liderada precisament pel Navàs, pel rival del Tecla, 7 victòries i una derrota. Amb 6-2 trobem el Mollet, 6-1 pel Club Bàsquet Prat, 5-3 pel Club Bàsquet Vic, l'Escastell de Raül Jodra 5-2, igual que el CC, el mateix registre de victòries i derrotes. Amb 4-4 trobem 3 equips, Granollers, Esparreguera i Quarte de Huerva. Amb 3-4 el Club Bàsquet Cornellà, proper rival del Tecla Sala. Amb 2-6 Tecla i la Muela, el Tecla de moment encara fora de la zona de descens, 1-7 per Quart i amb 0 victòries i 8 derrotes al Club Bàsquet Andratx. Imatges d'aquesta derrota, 72-87 del Tecla Sala davant del Club Bàsquet Navàs. Sabia el conjunt de Cristian Gómez que era complicat i evidentment es va complir el fet de que va costar el partit i finalment doncs, un menys 15 del conjunt de la nostra ciutat, Enric.
Els que saben de bàsquet diuen que el tercer quart sempre és el més important i va ser aquí, en aquest tercer període, on els de Cristian Gómez es van enfonsar, perquè fins aleshores ho havien fet molt i molt bé davant d'un CB Navàs Biscola, que era el líder, no ho oblidem, però que va acabar perdent 27 pilotes, perquè veieu la bona defensa que va mirar d'acabar realitzant l'equip del Tecla Sala. Tot i amb això, com deia, el tercer període, 14-28 en contra, això va ser definitiu per un equip, el CB Navàs, que es va imposar clarament en la lluita sota els cèrcols, 26 rebots pel Tecla Sala, 43 pels visitants. 1, 2, 3, 4 jugadors amb 10 punts o més, a destacar els 22 de Pol Monés i els 17 de l'Adrià Montagut. Un 68, quasi 69% en el tir de 2 pels del Bages. Al final, un 106 de valoració davant d'un 67 del Tecla Sala. Bé, malgrat tot, coralment l'equip del Sendai Electroclima Tecla Sala, amb aquests 10 punts de Rubén Fernández, 10 punts més pel Fabián Álvarez, 11 en va sumar el Guillem Lozano, amb un 3 de 7 en el triple, però evidentment va ser insuficient. En aquest triple, com deia, 40%, no em va desagradar gens l'eficàcia del Tecla Sala, que se la va jugar des del 6-75, fins a 25 triples va intentar, 10 en va convertir, mirant d'alguna manera neutralitzar aquelles defenses a la pintura que plantejava l'equip del CB Navàs. I, evidentment, doncs, esmentar els 17 punts del Raúl Palomares, que una setmana més doncs, es va lluir en quant a notació. Al final, però, el líder era un os massa dur d'arrossegar i, posats ja també a repassar notícies bones, doncs, evidentment, els 54 punts que va acabar sumant la banqueta de l'equip de Cristian Gómez. Sempre és molt important que els jugadors de la segona unitat, quan surtin a la pista, puguin sumar, puguin donar guerra als contraris, i això és exactament el que va fer un Tecla Sala, que jo segueixo dient, que malgrat els resultats que presenta ara mateix, jo crec que jugant així s'ha de salvar per mèrits propis.
Resultats, però també hem de recordar, hem de dir, des del principi de temporada el Tecla mai ha estat a la zona de descens. O sigui, el Tecla sempre ha estat fora d'aquesta zona. És veritat que ara té el mateix registre que l'equip que està just per sota d'ells, que és la Muela, i que sí que està a la zona de descens, per tant és un tema de baraix, però sí que és cert, Enric, que mai ha estat a la zona de descens i, sobretot, molt important, els dos partits que ha tingut el Tecla de la seva lliga, entre cometes, que a més han estat fora de casa, Andrat i Quart, els dos els ha guanyat. Per tant, hi ha motius per ser optimista en el cas del conjunt de Cristian Gómez.
Totalment d'acord, Andrés. És que, clar, el Tec La Sala es presenta aquesta tercera FEB d'alguna manera amb penyals, no, per dir-ho d'alguna manera, perquè havien configurat una alineació, un equip per jugar a Supercopa i de sobte se'ls presenta aquesta oportunitat i, evidentment, això penalitza i força, però estan donant la cara de quina manera els de Cristian Gómez i, per tant, repeteixo, tot el crèdit del món i endavant.
Doncs esperem que es mantingui aquesta actitud. Al final, partits com el del Mollet de fa dues setmanes, el partit d'aquesta setmana contra el Navàs, és complicat, ho hem de dir, clarament, és complicat que el Tecla els pugui competir i guanyar, però sí que la imatge que dona sempre el conjunt de Cristian Gómez està sent molt positiva i això és el que segurament pot ajudar el conjunt hospitalenc a salvar la categoria. En qualsevol cas, anem a sentir què ens deia Cristian Gómez només acabar el partit entre el seu equip, el Tecla, i el Club Bàsquet Navàs.
Nosaltres som un equip que no podem baixar la guàrdia perquè realment el Navàs té una molt bona plantilla, quedaran segur entre els dos o tres primers, sens dubte, i bueno, contents al final perquè sí que hem tingut moments que hem competit molt bé, però bueno, i tot i que avui no era el partit de la nostra lliga, però hem de millorar certes coses perquè si no ens costarà molt mantenir-lo.
Doncs com deia el Cristian Gómez, no era el partit de la seva lliga, però s'han de millorar coses, evidentment, tot i que, insistim, crec que el Tecla en aquesta primer quart de temporada, diguem-ne, pot estar satisfet perquè està fora del descens i creiem que està fent les coses bé. Per tant, això és de moment el que s'ha de quedar, el que ha d'agafar el conjunt de Cristian Gómez. Millor jugador del Sant d'Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, Don Enric Bonet.
No té manies amb les supersticions, porta el 13 a l'esquena, Raül Palomares, 17 punts, amb bons percentatges de tir, sumant 4 rebots, afegint 2 assistències i, per tant, aquest 18 de valoració, ell s'emporta el nostre vot aquesta setmana.
Doncs Raül Palomares Muñoz va ser el millor del Sant d'Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala. Anem a parlar ara de l'altre equip de la ciutat, anem a parlar del Sant de Sebe i l'Hospitalet, que malauradament també tenia un partit difícil, també visitava en aquest cas el camp de la pista del seu líder, del líder de grup CA, i va caure. Anem a repassar resultats i classificació d'aquest grup CA de la tercera FEB. I comencem amb els resultats, amb la derrota del Ciutat d'Inca 52-71 davant del Tarragona. El Baix va caure contra el Castelldefels 82-90, l'Alfindent va superar el Boet Mataró, primera victòria del conjunt aragonès, l'Igualada va superar el Barbastro 81-77, el Mollerussa 92-Ospi 85, que és el partit que ens interessa d'aquest grup CA, el Calvià va superar el Sarreal i, per últim, la Unió Esportiva Sant Cugat va guanyar el CB Roser 70-67. La classificació liderada una setmana més, amb molta solvència, pel Mollerussa. 8 victòries i cap derrota, de moment, del conjunt que és líder d'aquest grup CA. Amb 7-1, Tarragona i Castelldefels. Amb 6-2 trobem el Sant de Sebre Hospitalet, mateix registre que l'Igualada. Ara mateix l'Hospi seria quart classificat. Amb 4-4 el Calvià, 4 victòries i 3 derrotes pel Club Bàsquet Valls, proper rival del Sebre Hospitalet, 3-5 per Sarreal i Unió Esportiva Sant Cugat, amb 2-6 trobem 3 equips, Roser, Barbastro i Boet Mataró, 1 victòria i 7 derrotes per l'Alfindent, encara no coneix la victòria al Ciutat d'Inca. I ja podem veure imatges d'aquest partit entre el Mollerussa i el Sant de l'Electroclima Sebre Hospitalet, imatges cedides per la televisió de Mollerussa. I un partit igualat en molts moments i que finalment es va decantar pel conjunt local, Enric.
De què ens serveix tenir una de les millors defenses del grup CA si després resulta que el Pujol Mollerussa ens anota 27 punts al tercer període i 28 més en l'últim quart. Evidentment, aquesta va ser la clau del partit, d'un Pujol Mollerussa que va estar molt, però que molt fi des del triple, 25 intents per 13 anotats, això és un 52% d'efectivitat, atès especialment que el conjunt local només va produir 20 dels 92 punts a la zona. Això demostra que el CB Hospitalet, almenys a la pintura, sí que va poder imposar les seves defenses. Però, evidentment, mirem els números, 14 punts d'Eduardo Ibai, del 39, 13 més del Pol Ríos, el número 0, i ja dèiem que tenien molt de perill. Al final, doncs, evidentment, 5 jugadors que sumen 10 punts o més per part de l'equip de Mollerussa. Per part del CB Hospitalet, doncs, tampoc va estar gens malament el paper que van dur a terme alguns jugadors. És cert que David Font es va quedar amb 3 punts, és cert que també es va quedar fregit en quant a anotació Màxim Esteban amb només 2 punts. El Pol Barbecho, que l'estem d'alguna manera recuperant després de la lesió, 7 punts, 4 rebots per ell, va estar en pista 14, quasi 15 minuts en el partit, però, malgrat això, el Nil Baqués va tornar a estar molt regular, 9 punts amb 4 rebots, 3 assistències, 4 recuperacions provocant 3 faltes. Enorme el partit del Víctor Castellón, ja fa dies que estem dient que està millorant a marxes forçades. Va acabar amb 18 punts, és el seu màxim d'aquesta temporada. Sobretot en el triple va estar molt fi, 4 de 7 en el triple, i a més capturant 3 rebots per un total d'un 16 de valoració. L'Àngelo Alexandre no va acabar d'estar del tot bé en quant a anotació, 8 punts únicament, però va capturar 6 rebots, va posar 2 taps, ell sempre en aquestes facetes domina. I, evidentment, el Gerard Sevillano, que va fer un partidàs d'aquells que... A vegades ho diem, però és que la tercera FEB se li fa molt petit, 29 punts amb 4 rebots, 7 faltes va provocar, per un CB l'Hospitalet que va estar molt bé en el tir de 2, 57, quasi 58% d'efectivitat, que va fregar el 42% en el triple, que només va fallar en el rebot, 38 pels de Mollerussa per 28 del CB l'Hospitalet, i al final, malauradament, la valoració no va tenir premi, perquè 100 crèdits de valoració pel Pujol Mollerussa, 98, pràcticament igual, pel Sandà CB l'Hospitalet, i aquests 5 punts de diferència, 7 punts, perdó, de diferència, que fa que ara mateix el Club Bàsquet l'Hospitalet baixi moltes posicions quan tenia el liderat, com aquell qui diu, a tocar.
Et preocupa que l'Hospi en els dos partits, diguem-ne, contra rivals de la seva lliga, a pista de Tarragona i a pista del Mollerussa, no ha estat capaç de guanyar? Sabent, evidentment, que segurament el partit del Mollerussa crec que l'Hospi va estar... No he vist el partit, però sí que la sensació és que l'Hospi a camp del Mollerussa va estar molt millor que el que va estar a Tarragona. Però sí que és veritat que mirar la classificació, l'Hospi té 2 derrotes i les 2 derrotes són els partits, diguem-ne, marcats en el calendari. No? Et preocupa que en els partits aquests l'Hospi no sigui capaç de guanyar?
No, per 2 motius. El primer, que estem al mes de novembre i no em sol preocupar massa el que passa ara. Em preocupa el que passa a l'abril, maig. L'altre, el tema lesions també és important, Ahir tens un David Font, que encara no, el Pol Barrecho, que encara no, Màxim Esteban també complint una mica la llei, no?, que diu que si fas un partidàs excel·lent, doncs després, al cap d'uns dies, no ho faràs tan bé. Gerard Sevillano li ha passat alguna vegada, fins i tot. O sigui, imagineu-vos com són les coses, o sigui que al final, comptat i debatut, preocupació relativa.
Doncs anem a sentir què deia l'Òscar Navarro després d'aquesta derrota a camp del Mollerussa.
Nosaltres fins al minut 25 jo crec que havíem aconseguit una mica posar el ritme de partit, havíem aconseguit controlar el seu rebot ofensiu, és un equip que reboteja molt bé, que corre molt bé, i havíem controlat també el seu tir de 3, que generalment genera molts a camp obert després de rebotejar i córrer. A partir del minut 25 ells han fet un pas endavant, jo crec que ells han plantejat, han estat molt bé, han controlat llançaments, han pogut córrer, crec que hem estat molt malament al rebot defensiu nostre.
Doncs aquestes seran les declaracions d'Òscar Navarro després de la derrota a camp del Mollerussa. I és veritat, l'Hospi va tenir 25 minuts molt bons, però després el Mollerussa va ser capaç d'imposar el seu joc i finalment guanyar el partit. En qualsevol cas, millor jugador del Sandà CB l'Hospitalet en aquest partit davant del Mollerussa.
No em deixa votar per Víctor Castellón, perquè això seria trencar la meva política de crèdits
de valoració. No, pots votar pel que vulguis,
MVP honorífic, per Víctor Castellón, que està, repeteixo, augmentant molt i molt el seu joc. Però, evidentment, Gerard Sevillano, amb aquests 29 punts, 4 de 4 en el triple, sumant 4 rebots, provocant 7 faltes, un total de 34 de valoració, el de Badalona torna a estar en el seu nivell.
Pots votar qui vulguis,
Gerard Sevillano. Gerard Sevillano.
Faltaria més. Que no pensi la gent que jo aquí guio els teus vots.
Però volia esmentar el bon joc de Víctor Castellón.
Evidentment, i és veritat que porta uns partits de molt nivell. Anem a veure com tenim la classificació precisament d'aquest millor jugador de la tercera FEB, dels dos conjunts, del Tecla i de l'Hospi. De l'Hospi i del Tecla, Marc Fontanals, 5 punts, amb Xavi Zen i Gerard Sevillano, amb 3, 2 punts per Àngel Alexandre, Nil Baqués, Pol Barbecho, Màxim Esteban, Edu Martín, Ivan i Colsimba, i amb un punt, una pila de jugadors més, tant de l'Hospi com del Tecla. És la classificació del millor jugador de tercera FEB dels dos equips de l'Hospitalet. Doncs, Enric, tanquem el món de la tercera FEB, deixa'm parlar d'un altre equip dos equips més de la ciutat, com són l'AS i l'Ecoll Blanc, que s'enfronta... Ai, se m'ha oblidat, perdó, se m'ha oblidat pels propers rivals, clar, estava ja agafant esbrancida. Propers rivals, l'Hospi, que juga contra casa, contra Valls, i el Tecla, que visita el Cornellà, de dos hospitalencs il·lustres, com són Raül... com són Àlex Llorca, avui estic, no estic poc fi, Isaac Mayo i Àlex Llorca. Endavant, Enric, propers rivals.
Comencem pel CB Valls, setè classificat amb 4 victòries, 3 derrotes. Allà ens trobarem, com sempre, vells coneguts. Oriol Besora, de l'Alep Plata, el coneixem amb el CB Tarragona, també amb el CB Pardinyes, 11 punts, 3 assistències per partit. Arnau Iglesias va iniciar la temporada passada amb el CB L'Hospitalet i està ara mateix amb 10 punts, 6 rebots, un jugador que està molt, però que molt bé en el tir de dos, 63% d'efectivitat, molt perillós des del triple, Iglesias un 33%, i evidentment buscarà reivindicar-se davant del seu ex-equip. Raül Neila només ha jugat un partit, però va estar a gran nivell, 24 minuts, 18 punts, 4 rebots, 5 assistències, 4 recuperacions, va provocar 4 faltes. Si juga aquest dissabte, perill per l'equip d'Òscar Navarro. Òscar Ngomo, un altre jugador que el coneixem de l'Alep Plata, 9.6 rebots de mitjana. Arnau Rosa, un jugador que està amb 11 punts per partit, però amb un 72% en el tir de dos, ni més ni menys, sumant a més 4 rebots per partit. I finalment l'Adrià Troube, que està amb 14.6 rebots i 7 faltes rebudes. Són uns números per tenir molt en compte. Per part del CB Cornellà, que serà el rival del Tecla Sala, ara mateix és 10è classificat, just per sobre de la taula classificatòria que el Tecla Sala, amb 3 victòries, 4 derrotes. Tenim una perla jove, Bernat Morales, encara no té 20 anys, lidera l'anotació amb 15 punts per partit, 4 rebots, 3 assistències i un total de 19 de valoració. També hem d'esmentar Raül Pérez, un jugador que també anota força, 14 punts, potser no tan bo en el tir lliure com Morales, però a més captura 7-8 rebots per partit, 3 assistències, 16 de valoració per Raül Pérez. Abubakar Samake, aquest és el jugador que dona les assistències en el seu equip. L'ex del Futbol Club Martinenc està en 3 assistències per partit, i si no doble la pilota, perill, perquè se'n va al 6-75 i allà té un 42% en el triple. I evidentment, finalment, l'Àlex Llorca, que és ex-CB L'Hospitalet, a la 2007-2008, si no m'equivoco, a l'Alep Or. Només ha jugat 2 partits, però si ho fa, evidentment, serà un perill pels nostres. Això serà dissabte a les 7 de la tarda.
Deixa'm dir, perquè se m'ha oblidat, hem parlat d'Isaac Mayo, hem parlat d'Àlex Llorca, també Raül Pérez és hospitalenc, que és precisament ex-Tecla. Per tant, jugarà contra els seus ex-companys, Raül Pérez, amb el Cornellà, en aquest cas, contra el Tecla Sala, i com bé deies, doncs, l'Isaac Mayo i l'Àlex Llorca, hospitalencs també, amb 2 ex de l'Hospi i formats a la cantera del Centre Catòlic, per acabar de dir-ho tot, per acabar de repassar tots els equips de l'Hospitalet, i dos dels que n'hem dit són l'AS i el Coll Blanc, que van jugar un derbi, Enric, de Copa Catalunya masculina, amb victòria dels visitants, AS 80, Coll Blanc 91. Es va imposar el conjunt de Xavi Rego en un partit de molt nivell dels dos conjunts. El Coll Blanc, que aquest any està dissenyat per intentar pujar la categoria, va estar molt encertat el conjunt de Xavi Rego des de la línia de 3, amb 17 triples, va ser capaç d'anotar els visitants en aquest partit al Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, i l'AS, que evidentment doncs, és un equip acabat de pujar i segurament els objectius són diferents als que té el Coll Blanc, va ser capaç durant molts minuts d'aguantar les embrancides del conjunt visitant, tot i les baixes. El conjunt d'Alfonso Navarro arribava amb 5 jugadors no disponibles, això evidentment doncs, trastoca molt els plans del conjunt de Santa Eulàlia, però de totes formes va ser capaç d'estar quasi tot el partit dins del duel, l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, l'AS, però finalment es va imposar el conjunt que ara mateix doncs, segurament té un punt més de qualitat i sobretot està dissenyat, com dèiem, per intentar pujar de categoria, com és aquest l'Ecoll Blanc de Xavi Rego, que es va imposar, com dèiem, 80-91 amb 27 punts de Josep Cornellà, el millor de l'Ecoll Blanc. Per part de l'AS, Josep Maria Ojeda, 23 punts, i Ivan Campoy, 19, van ser els més destacats. Victòria del Coll Blanc al Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia, AS 80, Coll Blanc 91.
Sí, nos hemos puesto a 2, a 4, pero hombre, es difícil. Pero bueno, ya te lo digo, ya recompensaremos el tema y lo volveremos a componer todo y ya está. Esperamos recuperar algún lesionado de cara a enero y seguir rodando los chavales de abajo, si es que no queda otra.
sempre fora de casa les victòries són molt importants, i més en aquesta categoria, que els equips són molt igualats i pistes complicades com aquesta, pues, bueno, guanyar aquí pues, suma quasi doble. Avui hem estat amb un percentatge, jo crec que és sobrenatural, sí, amb un percentatge molt alt. Sí que és veritat que som un equip que tirem molt de fora.
Tanquem el bàsquet, però no ens acomiadem de l'Enric Bonet, perquè avui fa hores extra i també ens parlarà de futbol americà. Una pausa i tornem de seguida. Comencem el bloc poliesportiu amb la victòria del Club Tenis Taula L'Hospitalet. Per fi podem explicar un triomf, un nou triomf del conjunt d'Òscar Gallego a Superdivisió Masculina de Tenis Taula, màxima categoria d'aquest esport. Repassem resultats i classificació del Club Tenis Taula L'Hospitalet. Els resultats del conjunt d'Òscar Gallego, ja veieu, les Borges va guanyar 4-1 a l'Alzira, el Cajasur, que va superar 4-2 al Burgos, Irún i Pontevedra van empatar a 3, el Tenis Taula L'Hospitalet 4-2 va guanyar el Santiago, també empat entre l'Escala i l'Alicante, i també 3-3 entre l'Atlético San Sebastián i el Club Tenis Taula Olot. La classificació queda liderada pel Cajasur Priego amb 5 victòries i un partit empatat, és a dir, amb 11 punts. Després tenim el Club Tenis Taula Olot, també amb el mateix registre, 11 punts. Alicante en té 8, després Santiago, el partit que va ser capaç de guanyar el Club Tenis Taula L'Hospitalet, també en té 8. Les Borges, Irún i Pontevedra, 6, amb 5 trobem l'Atlético San Sebastián amb 4, fora de la zona de descens el Club Tenis Taula L'Hospitalet, l'Alzira també 4 punts i en descens l'Escala 3 i el Burgos encara sense puntuar. I les imatges d'aquest partit, d'aquesta victòria, durant les setmanes anteriors hem explicat que el Tenis Taula L'Hospitalet sempre fregava guanyar punts, guanyar partits. Hi ha hagut moltes derrotes per 3-2 i aquesta vegada doncs, va ser diferent. Va haver també molta igualtat en tots els enfrontaments, però el Tenis Taula L'Hospitalet va ser capaç de superar aquests partits, de sumar punts i de finalment doncs, imposar-se per 4-2 en aquest partit davant l'Arteal Santiago. Els punts van anar a càrrec de Marc Miró, que va guanyar a Humberto Manjani Jr., també de Konstantin Chernov, que va superar a Joseneo Méndez d'Encarnasao, Norbert Taulé va guanyar a Humberto Mañaji, el 3-2 va ser de Konstantin Chernov contra Gaston Alto i per últim Marc Miró va ser l'encarregat de sumar el 4-2 definitiu davant de Joseño Méndez. Va ser, insistim, una victòria importantíssima del conjunt d'Òscar Gallego, que d'aquesta forma per fi surt de la zona d'ascens de la Superdivisió. Això referent al tenis taula amb el futbol americà, estàvem molt il·lusionats amb la Copa d'Espanya de futbol americà, però no va anar bé la cosa. Enric Bonet, vols parlar del teu segon esport, el futbol americà, en un dia que no és feliç, però bé, com vas veure el partit entre aquesta Copa d'Espanya entre l'Hospitalet Pioners i els Badalona Dracs?
Els Dracs van fer una mica el que fa el Homer Simpson, no? Quan agafa el Bart i l'estrangula. Teníem il·lusions, però ja a la mitja part ja la cosa es posava molt, molt complicada.
Anem a veure imatges d'aquest partit, d'aquest partit entre l'Hospitalet Pioners i els Badalona Dracs, d'aquesta derrota. Primer veiem unes imatges que, home, no ens agraden del tot, tot i que ho acceptem, que és els Dracs aixecant aquest títol de la Copa d'Espanya, aixecat a l'Hospitalet. En qualsevol cas, imatges justes després del 40-0 en contra, Enric.
A més, aquest és Pep Trica, és un dels jugadors emblemàtics d'aquest esport aquí a Catalunya. Va començar el partit, però gris, eh? Els primers atacs acabaven tots amb 3 i fora, ja sabeu, quan no s'assoleix el primer down i has de fer el punt d'allunyament, ni Pioners ni Dracs trobaven el ritme, però mica en mica ja dintre del primer quart els Dracs van començar a trobar sintonia en la passada. De fet, dos primers downs i la recepció d'Iu Alzina, el número 19, que va apropar a una iarda a l'equip dels Dracs. La sort era els molts holdings que estava provocant el conjunt dels Dracs, que els endarrerien força, però finalment una cursa d'Eric Gràcia, el número 0 de Badalona, que anotava el primer touchdown per un 0-6. Va començar el segon quart, Pep pels Dracs, el 17, David Martínez que primer aconseguia un primer down i en una nova recepció tornava a aconseguir un primer down per dos seguits, i la cursa després d'Eric Gracia torna a posar l'equip de Badalona a només 8 yardes de la end zone, recepció aleshores d'Isaac Calatayud, el número 1 dels Dracs, per un altre touchdown que posava el 0-12. Li estava costant molt als pioners assolir un primer down, i a sobre, per acabar-ho d'arrodonir, en un punt bloquejat per Badalona, Pep Tríquez, que el veiem ara amb el 36 a l'esquena, anotava el touchdown, i a sobre la jugada de dos punts d'Eloi Soler, el número 21, per posar un 0-20 que ja començava a inquietar. Paul Singleton, aquí el veiem, el quarterback de Badalona, que seguia carburant el seu equip. Aquest és Iwalzin, el número 19, el 17, que és David Martínez. I, per fi, una bona notícia abans d'arribar al descans. Franco Chessini, el número 71 dels pioners, que feia un sac, enganxava el Paul Singleton, però, evidentment, era massa poc per arribar a la mitja part amb aquest 0-28. Després de la represa, bé, seguia atacant Dracs, recepció de Martínez, recepció d'Alzina, es van posar ja amb 0-34, la cosa ja pintava molt i molt malament, i en el darrer quart, doncs, finalment, un únic touchdown que va anotar novament Iwalzina, que va acabar sent l'MVP del partit, i encara hauria pogut ser molt pitjor la desfeta, perquè Marc Guerrero, el número 2 dels Dracs, va interceptar una passada dels nostres, i al final va acabar el partit amb aquest 0-40, que ja és prou pallissa per aquest partit que jo crec que a priori ningú esperava que seria tan desequilibrat, però evidentment Badalona-Dracs segueix dominant amb mà de ferro. Els enfrontaments directes amb els pioners sempre acaben caient del seu costat, i bé, almenys la il·lusió, doncs, de cara a la regular season, que començarà el mes de gener a la Lliga Nacional de Futbol Americà, mirar de revertir la situació, però ara mateix Dracs està bastant més lluny dels pioners del que voldríem.
Doncs aquesta és la realitat. Amb un 40-0 crec que és incontestable. Segurament hi ha menys diferència d'aquest 40-0, però en qualsevol cas és el resultat d'aquesta final de la Copa d'Espanya. Anem a sentir què deia Guillermo Grande, el coordinador defensiu del conjunt hospitalenc.
Hoy, si el otro día todo se nos puso de cara, hoy todo se ha puesto de culo, diríamos. Uh-huh. Sobre todo que no hemos estado cómodos en ningún momento del campo. La ofensiva, la primera parte nuestra, hemos tropeado muchas jugadas, jugadas mal posicionadas, o sea, ha sido de mérito nuestro bastante. Luego, sí que es cierto que el ataque de Drax ha ido funcionando, pero también nosotros nos hemos ido yendo, entonces hemos regalando muchas cosas que no deberían ser regaladas, o sea, no es un equipo tan superior como lo que hemos visto.
Doncs això deia Willy Grande, Guillermo Grande, després de la derrota dels Dracs. Ara el que volem saber és què ens diu l'Enric Bonet a l'Enriquiment. Enric, no sé si vols relacionar amb el futbol americà aquest Enriquiment.
Per primer cop, i espero que no sigui l'últim, l'Enriquiment va pel futbol americà. I us envio a un gran documental, The Forward Pass, a Football Life. The Forward Pass, traduït a l'anglès, és la passada en endavant, i és que justament aquesta jugada és la que a principis del segle XX d'alguna manera va fer que el futbol americà deixés d'estar tan unit al rugby, que de fet, evidentment, és l'esport del qual neix, i que passés a ser ja un esport clarament diferenciat. Fixeu-vos l'envergadura d'aquesta revolució que fins i tot el propi president nord-americà Theodore Roosevelt es va implicar personalment en aquest canvi de reglament. Fins aleshores no hem d'oblidar que no era el quarterback qui rebia la pilota per posar-la en joc, sinó que era el tailback o el halfback, i la pilota sempre anava cap enrere, com és el cas del rugby. I com en tot documental americà, sempre ha d'haver-hi dos frases que jo crec que d'alguna manera il·lustren el que és aquest documental, així que si no voleu spoilers, baixeu el so, i els que us interessi saber-ho, diré que una de les frases és la que diu fins a principis del segle XX, el futbol americà es notava moltíssim la polseguera que s'aixecava amb els corredors i els placatges. Amb el pas endavant, el que es comença a veure sobretot és el cel blau i veient la pilota ovalada com va cap al seu destinatari. La segona frase la deixa anar Boomer Esiason, el que va ser quarterback dels Cincinnati Bengals, que diu, nosaltres els americans tenim molt arrelat el concepte de la llibertat. Diu, això es nota molt en el joc, quan passem la pilota enrere, quan la podem passar endavant. Diu, sobretot aquí, quan la podem passar endavant, és quan es nota el nostre carisma. Diu, ningú llança la pilota com ho fem els americans. toma castanya.
Enric, gràcies per aquesta doble sessió de la teva sabidoria.
La setmana que ve seguim amb més. Salut i bàsquet.
Doncs deixem l'Enric Bonet, tanquem el bloc poliesportiu. De seguida tornem amb l'entrevista al Club Kion Takarate. I avui a l'espai de l'entrevista volem celebrar el 40è aniversari d'una de les entitats més importants d'aquesta ciutat des del punt de vista esportiu, com és el Club Kion, que va néixer el 12 de novembre del 85. Per tant, té 40 anys i uns pocs dies, i per això volíem fer aquesta celebració, aquesta entrevista a moltes de les persones que han format part i encara formen del Club Kion. Us presentem a Carla Gàmiz i a Marcos Gundín, encara esportista del Club Kion. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
I també a la meva dreta, a Marta Raval i a Efren García. A Marta també en actiu i també Efren García també encara en actiu del Club Kion. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs anem a començar per potser per tu, Efren, que ets una mica el veterà, tens una taula avui una mica plena de joventut. Efren, tu vas començar, ara m'ho comentaves, no? Vas començar fa molts anys amb el Club Kion. El Club Kion, insistim, té 40 anys. Tu en portes 32, més o menys, amb algun parèntesi.
Sí.
Però, clar, el Club Kion, 40 anys, tu has format per molta part d'aquests anys, molt important també per a la teva vida, el Club Kion i el karate, vaja.
Sí, sí, jo vaig començar quan era petit i ara ja tinc més de 40 anys a practicar aquest esport aquí al Kion, i la veritat és que tinc la sort encara a dia d'avui de continuar estant al club i practicant i gaudint d'aquest esport.
Què és el que t'atreu del karate? Per què vas començar el karate? Per què t'has enganxat en el karate?
Bueno, el karate és un esport molt complet, tant física com mentalment, i a més, i després en podem parlar, no? T'aporta una sèrie de valors com a persona que crec que són imprescindibles.
Estic mirant cap aquí al costat, Marta, una mica el mateix, evidentment tu ets més jove que l'Efren, però també portes ja molts anys també practicant el karate pel mateix. Per què vas començar en el karate? Per què vas començar en el Club Kion?
Doncs vaig començar perquè volia fer un esport i potser aquest és el que més disciplina té, i doncs sento que he après moltes coses més enllà de l'esport, com valors fonamentals.
I com va ser el primer dia? Per què vas arribar al karate? Perquè entenc que al final és un esport minoritari, és una realitat que és un esport minoritari, poca gent el practica comparat amb altres. Què és el que et va treure? Per què vas dir vull fer karate? O va ser casualitat potser, però per què estàs en el karate?
Sí, va ser una mica casualitat perquè la meva mare doncs coneixia l'entrenador, i sí que és veritat que tot aquest tipus d'arts marcials m'agradaven i doncs vaig acabar allà.
I fins ara. I també tenim, com dèiem, a la nostra esquerra, m'he anat a començar pel Marcos, pel Marcos Gundín. Marcos, una mica el mateix, per què vas començar en el món del karate, per què vas començar en el Kion?
Bueno, jo me'n recordo que jo vaig començar perquè el meu germà el practicava, i llavors els meus pares em van decidir d'apuntar ja amb el meu germà per anar junts, i ell no, però jo sí, encara continuo.
I què és el que t'agrada del karate? Per què continues en el món del karate?
Bueno, em motiva molt el competir, també la disciplina que m'aporta, els valors, i també el físic que t'aporta és essencial a la vida.
I Carla Gàmiz, que moltes vegades la Carla se la situa com una mica com la referència, no?, de l'actual generació del Club Kion. El palmarès, evidentment, així ho certifica, Carla, no estem dient cap tonteria. Tu com vas començar a practicar karate?
Bueno, jo també vaig començar pel meu germà, i se'm donava bé, i vaig començar, i m'agradava molt, veia que podia destacar en alguna cosa, i això també em va cridar l'atenció.
I fins ara també ni et planteges, no?, seguir fora, deixar el karate, perquè entenc que part de la teva vida.
Sí, 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 és una forma de vida. Ja una vegada comences i tan dintres al món del karate, hi ha moltes coses que aprendre.
Una de les coses que heu dit molts, Efren, és que hi ha uns valors, no?, que té el karate, que evidentment jo sé que tots els esports intenten, no?, educar, però sí que és veritat que jo crec que les arts marcials, no sé si potser em passo de la línia, no?, però crec que les arts marcials tenen un punt extra en aquest sentit, i el karate i el Club Kion ho té, no?, i tots ho heu valorat, això que us aporta molt més enllà de l'esport, no?
Sí, sí, molts esports tenen aquesta component també d'ajudar la gent a fer equip, a tenir certs valors que són bons cap a la vida. Jo ara, una miqueta per donar testimoni d'aquesta etapa, no?, primera del Club Kion, clar, sou tots molt joves, no? Però fa 30-40 anys, no? L'Hospitalet i el barri era una ciutat humil i treballadora com és ara, no? Li deien ciutat dormitori, però és cert que bueno, ens trobàvem en una situació al barri de no tenien tantes infraestructures, tants serveis, més delinqüència també en aquell moment, no? Moltes famílies patien problemes amb les drogues, no? Hi havia una situació una miqueta. Llavors, el fet de tenir un gimnàs, no, va ajudar molt al jovent, no, a tirar cap endavant. I allà van tenir la sort de poder aprendre molts valors, com és, hem parlat de la disciplina, el respecte, no, la capacitat d'esforçar-te, no, de ser humil. I això jo crec que ha estat una contribució més enllà del palmarès, que potser sempre és el més visible, no? O el que més, no? Una contribució al barri i a la societat del nostre municipi molt, molt important.
I deixem preguntar també per la figura del José Fernández, que al final jo crec que tothom, de fet, quan es parla de karate, jo crec que tothom més o menys a l'Hospitalet pensa en el Club Kion, tot i que evidentment hi ha més entitats també, però el Club Kion crec que és el club amb més tradició del karate de la ciutat, i el José Fernández jo crec que és la referència absoluta, no? I recordo, ja ho parlàvem també fora de càmeres, no? I estàveu tots, suposo, no sé si estàveu els quatre al 40è aniversari de la celebració que es va fer, que tots els premiats, tots, parlaven del José Fernández amb una mena de, no vull dir com un déu, no? Però sí que amb molt de respecte cap al José Fernández. Quina importància té el José Fernández en tot això que has comentat ara?
Fixa't que parlaven de valors i ell ha estat sempre un referent en valors, no? I avui, per exemple, ell no està aquí parlant perquè ell vol evitar personalismes, no? I cada dia demostra aquests valors, no? I tenir l'oportunitat de continuar aprenent d'ell. Ell és un, bueno, és un mestre que podria estar retirat, ja crec que 7è, 8è d'any, no sé, no? He perdut el compte, no? Podria estar fent conferències pel món i tenim la sort de tenir-ho aquí al barri, fent classe, no? I mostra d'això és tota la gent, no? que ha passat pel gimnàs i que també pot donar testimoni.
Estàs d'acord, no, Marta, suposo? Amb la figura del José, amb la figura dels valors del karate, no crec que es pugui explicar millor, no?
No, estic totalment d'acord amb el que ha dit i penso el mateix, que és una sort tenir-ho. I a mi personalment, per exemple, m'ha ensenyat a continuar quan les coses no van sempre que tal i com vull. I doncs no sé, penso que en donar classes diàriament doncs, és un privilegi.
Deixa'm preguntar també pels objectius esportius, Marta, perquè al final ja em sap greu, Efrem, però tu suposo que els objectius són diferents als altres tres, no? Al final vosaltres esteu en competició plena. Marta, on estàs? Cap on vols arribar? Com et veus d'aquí a uns pocs anys en el món del karate? Què vols fer amb el món del karate?
Doncs...
És complicada la pregunta.
Sí, però com a objectiu concret, doncs vull arribar a ser campió d'Espanya.
Cap al comitè.
Al comitè. Que l'any passat doncs, vaig estar a prop d'aconseguir-ho, vaig quedar segona. I doncs, no sé, arribar el més junt possible, però seguir igual, continuar igual.
I el mateix per vosaltres, Marcos, què t'agradaria aconseguir en aquest món del karate?
Una mica el que ha dit ella, primer ser campió d'Espanya, és un somni que porto des de petit, però també el fet d'estar bastants anys guanyant, fent pòdiums a nivell nacional, és una cosa que també m'agradaria molt.
Carla, tu tens la Lliga Nacional d'aquí, la final de la Lliga Nacional, anem a dir-ho bé, d'aquí a poques setmanes, crec que ets el 12,
sí.
El 12, 13, 14 de desembre, a Canàries. Bé, suposo que l'objectiu més immediat és fer una bona final, no, de la Lliga Nacional, però insistim, al final tu has guanyat campionats d'Espanya, de Catalunya, de Cata, de Comitè, quasi totes les categories, per tant, evidentment, ets segurament, com dèiem abans, el referent del Kion ara. Fins a on vol arribar, Carla Gámez?
Bueno, pues, de momento, con la final de la Liga, el objetivo es quedar campeona, tanto en la categoría de sub-21 como de senior, y bueno, Marta también va, así que a ver si lo conseguimos las dos. Y pues ese es el objetivo ahora. Pero luego, pues, volver a quedar campeona de España en comité senior, que ya es una categoría absoluta y es mucho más complicado, pero ¿por qué no?
I ja per acabar, per us pregunto a tots, m'agradaria que d'aquests 40 anys del Club Kion, tot i que evidentment cadascú ha viscut menys anys aquí els 40 anys només has vist el José, suposo, la resta no heu viscut els 40 anys del Club Kion, però quin és el moment, Efren, d'aquests 32 anys que portes tu al Kion més o menys, quin és el moment amb el que més et quedes, què més recordes d'aquests més de 30 anys que has estat al Club Kion?
Uf, hi ha molts moments, molts moments. Jo crec que cadascú ha viscut els seus moments personals. Com a club hem patit també, no?, alguns moments que han estat més complicats. Va haver-hi bueno, malauradament, no, una persona, un nen del club va morir a Biescas, no, quan va haver-hi aquella inundació, i vam estar molts anys fent un campionat memorial, no, d'aquell noi. Va ser molt bonic, jo destacaria aquest moment, però hi ha moltíssims altres moments. Més enllà de les celebracions, no, dels títols que s'han aconseguit.
I personal, alguna cosa que recordis més personal teva?
Bueno,
pot ser un títol també.
No. Bueno, a mi em queda realment l'amistat, no, i l'equip que he fet amb moltíssimes persones amb qui tenia l'oportunitat de fer aquest esport fa anys i també ara, no? Afortunadament també amb la Carla, amb la Marta, amb el Marcos són companys, no? I tot i que tenim diferents edats i ells estan en competició i jo practico potser, i això també és bo, no? Perquè hem aconseguit adaptar el karate que fem, el karate que jo faig amb més de 40, es diu karate terapèutic, no? Perquè potser ja és per una altra edat, no? Però seguim gaudint d'aquest esport.
És molt important el que dius, no? Que al final comparteixes tatami amb gent molt més jove i
sí.
De forma constructiva, no? per a tots.
Sí.
Marta, el mateix, algun record que et quedis? Quin és el record més potent que tens d'aquesta etapa al Club Quion?
Doncs el record més potent que tinc ara mateix penso que és quan, com he dit abans, les coses no surten, doncs la confiança que et donen i el suport al final que ens donen, jo penso que, no sé, és una cosa que a mi no sé.
Marcos?
Jo penso que quan marxem de campionat a fora de Catalunya i fem expedicions, la pinya que fem i el bé que ens ho passem, penso que és algo molt important i que a mi m'agrada molt.
I Carla, per acabar.
Bueno, pues, com ha dit la Marta, també que quan guanyes o quan perds, l'abraçada que t'espera després sempre és com el moment més important i més necessari.
Doncs, nois, us agraeixo moltíssim que hagueu estat, diguem-ne, representants d'aquest 40 aniversari del Club Quion. Evidentment, avui tenim aquestes quatre persones, però podrien haver vingut no sé quantes persones han passat al llarg de la història del Club Quion, però en qualsevol cas, Carla, Marcos, Fren, Marta, moltes gràcies a tots per ser avui aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs amb aquest aniversari, amb aquest 40 aniversari del Club Quion, acabem el programa d'avui. Tornem, com sempre, dilluns vinent, amb més actualitat esportiva. Gràcies a l'equip tècnic, bona setmana i fins a proper dilluns.